Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.
Ja arribarem a les 11, a les 12, perdó, del matí. Ja no sabem ni en quin món ni en quina hora vivim. Arribarem a les 12 del matí i rebem a l'estudi la Diana Riba, avui per parlar de literatura. Diana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ja ens vas proposar el tema la setmana fa 15 dies, no la setmana passada, i parlem de la setmana del llibre prohibit, que és una proposta que la podem aprofitar aquesta setmana que ve.
La setmana vinent. Sí. Exacte. A Barcelona, al Born, al Centre Cultural, del 3 al 11 de juny, trobarem tota una setmana al voltant del llibre prohibit. Aquesta experiència neix en que allà l'any passat, a Llagostera, es va fer la primera setmana del llibre prohibit i van començar a treure tots els llibres que han estat prohibits o censurats al llarg de la història. L'experiència va ser molt bona i des del Born volen fer també aquesta setmana del llibre prohibit. A Barcelona es fa el juny, la setmana vinent, a Llagostera sempre es fa el setembre. Seran dues fires que aniran una mica alhora, però que es faran en els dos punts de Catalunya. I com que és el primer cop que es fa i direu que té a veure amb la literatura infantil i juvenil, doncs per sorpresa també nostra, quan vam començar a averiguar quins llibres havien estat prohibits o censurats, la veritat és que dintre de la literatura infantil i juvenil trobem moltíssims títols que han estat censurats. En aquesta setmana trobareu moltíssimes coses. Trobareu des d'itineraris a biblioteques on es guardaven els llibres prohibits i només es podien visitar amb una... només es podien obrir a certes persones i es guardaven llibres que, si no, haurien estat cremats. Hi ha tres punts a Barcelona on aquestes, diuen els inferns de la biblioteca, l'anomenen, encara guarden l'estructura d'on es guardaven els llibres prohibits que no podien ser d'ús públic.
O sigui que aquestes persones eren persones privilegiades. Les que podien accedir.
Més que per accedir-hi, es van fer per guardar-los per quan no estiguessin prohibits que encara existissin. No, perquè aquests llibres el que feien era protegir-los, més que un privilegi tenir-ne ús, perquè quan hi ha un llibre prohibit normalment o censurat, quan està prohibit normalment és que hi ha una dictadura o hi ha un règim autoritari que tampoc...
No, però jo ho deia més pensant en aquelles persones que sí que podien accedir, sí, o sigui, estaven protegits, però sí. Aquestes poques persones...
Segurament eren llocs també una mica clandestins que quasi ni se sabia que existien i eren llocs on es guardaven aquests llibres per tal de que no sé, fossin cremats i un cop passessin aquests règims poguessin tornar a sortir la llum i no fossin destruïts. Però també trobareu música, xerrades, contes. La idea d'aquesta setmana és que a la llarga siguin no només del llibre prohibit, sinó tot el tema cultural, on puguem trobar tant músics com cançons que també estiguin censurades, i és al voltant tot de la cultura prohibida, no?
I es tracta de la cultura en català o no, està oberta...
Universal. Em centro ara una mica, trobareu moltes coses, hi ha una web on estan les activitats, és el primer any, començaran a poc, una obra de teatre, un concert de música, el concert, tocarà un grup de música amb la direcció del Joan Moner, que és el músic i professor de l'ESMUC, i el que tocaran seran músiques d'arreu del món que han estat prohibides en algun moment donat. Quin paper tenen les llibreries? El diumenge, dia 7, durant tot el dia, en el Born, al voltant del Born, es muntaran unes parades on moltes llibreries de Catalunya hi tenen presència i es podran comprar llibres d'aquests que han estat prohibits en algun moment donat. Veureu que he estat parlant de prohibit i censurat. Deixem clar que són dues coses diferents. El llibre prohibit és aquell que l'han prohibit tot, el llibre sencer, i el censurat és aquell que li han tret un tros i s'ha pogut llegir, però amb trossos censurats. En aquesta fira ho inclou les dues coses, prohibits o censurats al llarg de la història. Culturalment em sembla una experiència molt bona i molt enriquidora per tots, perquè a través del llibre prohibit podem conèixer també una mica la història global de les censures, de les religions, del poder de la religió dintre dintre de la política d'un govern o d'un altre. Per exemple, hi ha llibres que estan... censurats a trossos actualment, o prohibits, per exemple, als Estats Units, hi ha llibres que es prohibeixen als instituts, però després els pots comprar a la llibreria. No? I aleshores són un tipus de prohibició que també s'ha de denunciar, no? Però, per exemple, el Harry Potter. El Harry Potter als Estats Units va estar un temps prohibit. I els Jocs de la Fam és l'altre exemple que us posava. Els Jocs de la Fam ha estat en algunes escoles prohibit per no ser llegits per violència, per exemple, o per relació. I bueno, jo us porto alguns títols d'infantil i juvenil que en podem parlar una mica, d'aquests que han estat prohibits. I després, una altra reflexió que vol fer aquest certamen és quina efectivitat té prohibir alguns llibres quan un cop passat la censura o un cop passat aquell model religiós o aquell model torna a sortir a les llibreries i torna a ser llegit per milers i milers de persones, no? Per exemple, el diari d'Anna Frank, un cas que tots podem conèixer, als Estats Units i al Líban va estar censurat. Censurat aquest, no va estar prohibit, i va ser censurat fins i tot pel mateix pare de l'Anna Frank, que va treure trossos, no? I no podem trobar-lo. Sencer sí que el trobem en els altres països. Els viatges de Gulliver, que a mi m'ha sobtat moltíssim.
També, sí.
És un llibre que en molts països ha estat prohibit per denunciar una mica tot el tema de les guerres i les injustícies de la colonització. També podem veure amb aquest tipus de prohibicions que cadascú, des del seu punt de vista, hi veuen els llibres una cosa o una altra, no? I pot veure
aquest,
revolucionari...
Aquest món fantàstic, exacte. Que tothom es pot imaginar, no?
Imaginar,
cada persona un món.
Sí. Llavors hi ha prohibicions més, per exemple, el Maurice Sendak, que va il·lustrar un llibre i va escriure un llibre que es diu La cuina de nit, va estar prohibit només a Texas perquè un dels protagonistes surt nu, dibuixat.
O sigui, per una...
Perquè està nu un nen, exacte. L'Alícia del País de les Meravelles, de Lewis Carroll, a Xina, ha estat prohibit perquè els animals estan humanitzats. I això, en el règim xinès, no els hi agrada massa, i també perquè viatgen el temps. I com que els xinesos volen que el punt de mira sempre estigui en el present i amb allò que passa actualment, no els hi agradava aquest punt fantasiós que els xinesos poguessin llegir. Després hi ha autors que se'ls ha prohibit quasi tota la seva obra, no? Per exemple, el Roald Dahl, quasi tota la seva obra ha estat publicada. El Roald Dahl és molt cínic, és molt crític amb la societat, i per exemple, Charlie la fàbrica de xocolata als Estats Units va estar censurat perquè mostrava una pobra filosofia de la vida. El Charlie la fàbrica de xocolata, el nen, el protagonista, tota la família viu en l'extrema pobresa, no? I això, doncs, el govern en aquell moment dels Estats Units li semblava que no era un model a seguir per les famílies, no? I ho van censurar. O per exemple, Les bruixes, de Roald Dahl, als Estats Units, va ser censurat perquè els grups feministes el van atacar per ser un llibre una mica misogen, no?
I així, amb el títol ja era bastant previsible,
sí,
no?
Era bastant previsible. Després, un cas que també curiós és La caputxeta vermella, que tots llegim als nostres fills. Als Estats Units va ser prohibit perquè en el cistell hi havia vi. I l'alcohol en aquell moment...
Home, això s'entendria,
doncs, no
en països musulmans, s'entendria, per exemple, no?
I a Espanya, durant el franquisme, li van canviar el títol i no es deia La caputxeta vermella, es deia La caperucita encarnada. Que no es podia parlar de roja, no?, en aquell moment. I així podem trobar molts i molts i molts exemples de com els governs han vist un perill a la cultura, en aquest cas en el llibre, no?
Que de res servirà, doncs, tancar-los o barrar-los al pas.
Ni canviar-los el títol, perquè ningú s'ha quedat, després del franquisme, en què La caperucita roja és La caperucita roja i no és l'encarnada.
Perquè
no?
Després ens trobem que allò prohibit és el que crida més la curiositat, no?
Bueno, segura, sí, també és veritat que normalment es censuren llibres molt bons, llibres que tenen un poder d'arribar...
I crítics,
que aleshores són llibres normalment molt ben escrits, molt ben trobats, molt ben... Bueno, i que la gent vol llegir.
Doncs com que hi ha un bon cabàs de cultura que ha estat o bé censurada o bé prohibida, com deies, és una bona opció aquesta proposta.
Jo us animo a buscar quins títols són i tot, perquè hi ha títols molt actuals que tenim tots a casa nostra i que tenen una història darrere de ser censurats o prohibits molt interessant. Posat el cas de la Caputxeta Vermella, però podríem parlar del Capità Calçotets, que llegeixen tots els nens en aquests moments a les escoles, o On està Wally, que l'hem vist tots, també ha tingut prohibicions i censures. I estarem tots a la Setmana del Llibre Prohibit donant a conèixer tots aquests llibres, i és una manera de parlar del llibre molt diferent i que ens va agradar molt la idea i ens vam apuntar des del primer dia.
Molt atractiva. Del 3 a l'11 de juny, és a dir, a partir de dimecres de la setmana que ve, aquesta Setmana del Llibre Prohibit a Barcelona, i és la proposta que avui ens ha portat la Diana. Tenim tema per d'aquí 15 dies o deixem...
Sí, parlarem dels anomenats llibres d'estiu, quaders d'estiu. Però en lloc de parlar dels quaders d'estiu que més coneixem, us portarem llibres i quaders d'estiu molt diferents.
Més moderns,
molt més actius, molt més que per fer durant tota la família o per fer els nens sols, però que tinguin alguna cosa diferent.
Molt bé, Diana, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí 15 dies, bon dia. Bon dia.
Sant Cugat a fons.